Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Al Taulí durant el 2018, convertint-se en el primer centre no trasplantador de Catalunya. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El nombre de donants s'han pràcticament duplicat, arribant als 21, que han permès trasplantar 61 òrgans. Consuelo Guía és coordinadora hospitalària de trasplantaments del Taulí.
Fundamentalmente pensamos que ha sido muy importante el incremento en la detección de los posibles donantes y también pues el hecho de haber añadido ya en el 2017 la posibilidad de los donantes en asistencia controlada. Pero bueno, sobre todo también hay que agradecer la solidaridad de estas familias y pacientes que han donado.
El conjunt de Catalunya el 2018 es va tancar amb 328 donants i 1.200 trasplantaments.
L'Ajuntament de Sabadell se suma a la vaga de demà dijous, però no tots els regidors la secundaran.
Només ho faran els regidors de la Crida i d'Esquerra, mentre que la resta de regidors del govern i de l'oposició mantindran la seva agenda com un dia habitual. A la ciutat s'ha convocat una manifestació que sortirà a les 12 del migdia dels jutjats de Sabadell i acabarà al Racó del Campanar.
En esports, les noies del waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell viatgen demà a Sicília, on dissabte s'enfrontaran a l'Horizonte di Catania.
Seran el partit d'anada de quarta final de l'Eurolliga. La victòria de les de David Palma les classificaria per a la que seria la seva setena Final Four consecutiva. L'enfrontament serà a les 6 de la tarda i es retransmetrà en directe per Ràdio Sabadell.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González i del Genís Vega a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Temperatures que es mantenen estables, ara mateix 12 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que els últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Bona tarda, una jornada més. Continuem parlant d'aquest temps tranquil, fins i tot podríem dir una mica avorrit, ja que no hi ha novetats ni per avui, ni demà, ni fins i tot el cap de setmana. Per tant, esperem que els núvols persisteixin a punts del litoral, prelitoral, sobretot central, i al final del dia tornin a extendre's a altres punts del litoral, prelitoral i puntualment també cap a la Catalunya central. Fora d'aquests indrets, l'ambient assolellat serà el protagonista la resta d'aquesta tarda de dimecres. De cara a demà dijous, doncs, la mateixa tònica de temps, domini del cel serè, el Pirineu, Prepirineu, amb visibilitat radiant, un dia excel·lent, i a la resta ens llevarem amb núvols baixos que es trencaran, tot i que en el litoral i perlitoral no acabaran de desaparèixer. Núvols baixos que a primeres hores del matí seran una mica més abundants i compactes a la línia de la costa, també en el prelitoral. La temperatura mínima baixarà lleugerament, la màxima pujarà també de manera lleu, i el vent serà fluix i variable en general, terral matinal i nocturn a la costa, calmes a l'interior, i al centre del dia girarà transitoriament a vent de component sud, fluix en cops moderats. Malgrat aquest vent, la situació marítima continuarà realment també molt tranquil·la. Això és tot, doncs, és el servei meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit a aquesta hora, trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa, 4 a Sant Quirze i 3,5 a Montcada, en aquest cas per anar cap a Barcelona. A la B30, 1,5 quilòmetres de cues a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar amb la C58 i també per accedir a la P7 en sentit Girona. A la P7 també trobem problemes a l'alçada de Barberà amb 4 quilòmetres de retencions en sentit sud, en aquest cas. I si mirem a Barcelona, a aquesta hora hi ha trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui ho fem en matèria sanitària perquè l'Hospital de Sabadell ha tancat el 2018 amb un total de 21 donants d'òrgans, gairebé el doble que la xifra registrada l'any anterior. Amb aquest increment, el Taulí es consolida com el primer centre no trasplantador de Catalunya en nombre de donants. L'hospital ha extret una setantena d'òrgans, dels quals se n'han trasplantat 61. Més de la meitat de les intervencions van ser de ronyó. Consuelo Guía és coordinadora hospitalària de trasplantaments al Taulí.
Este año pues ha sido nuestro récord histórico, tanto en número de donantes como en número de órganos trasplantados, y esto pues nos hace estar muy contentos, pero somos conscientes de que hay que continuar por este camino porque todavía hay muchas personas en lista de espera esperando un órgano.
Segons la doctora, entre els factors que han ajudat a assolir els bons registres hi ha la millora de la detecció de possibles donants. De fet, durant el 2018 s'han identificat una trentena, dels quals 3 no van prosperar per patologies prèvies amb contraindicacions i 6 més per la negativa familiar. Per primera vegada, a més, 2 d'aquests donants han estat pediàtrics, un fenomen poc habitual si es té en compte que la mortalitat infantil és molt baixa.
La situación de tener que hacer una entrevista familiar a una familia cuando ha fallecido su ser querido pues es bastante dura también para los equipos de coordinación, porque empatizas con la situación, y cuando es un donante pediátrico pues mucho más, ¿no? Porque bueno, es una situación especial en la que ves que ha fallecido un niño pequeño o un bebé y lo mal que lo está pasando también esa familia.
El Taulí és centre extractor, però no realitza trasplantaments, de manera que la majoria dels òrgans van a parar a d'altres centres hospitalaris de Catalunya i l'Estat, o fins i tot Europa, i s'assignen d'acord amb la llista d'espera existent o els pacients catalogats com urgència zero, és a dir, que no poden esperar. Segons dades de Salut, el número de donants a Catalunya durant el 2018 va arribar als 328, mentre que el nombre de trasplantaments es va situar gairebé als 1.200. La xifra suposa un augment del 4% en relació a l'any 2017. Aquest registre situa en Catalunya entre les regions on més trasplantaments es fan de tot el món.
Prop d'un miler de sabadellencs estan en tràmits per acollir-se a l'anomenada Llei de la Segona Oportunitat, segons dades del bufet d'advocats Repara tu Deuda. Són persones que acumulen deutes que no poden pagar i reclamen poder-los condonar. La primera sentència favorable a un sabadellenc és la del cas d'Òscar Rincón, a qui el jutjat de la ciutat li ha condonat un deute de 165.000 euros. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El cas de Rincón tenia una complicació afegida més enllà de l'elevada xifra que devia, no tenia cap propietat per negociar la condonació. Tot i això, després de 2 anys de procés judicial, el sabadellenc pot refer la seva vida. Rincón ha explicat al programa Al Matí com va saber que es podia acollir a la Llei de la Segona Oportunitat.
Todo empezó hace 2 años, más o menos, cuando mi situación personal a nivel económico era muy complicada. Tenía muchos préstamos que ya no podía pagar y, informándome por internet, vi y escuché el tema de la Ley de la Segunda Oportunidad. Al principio, claro, parecía algo que no era muy creíble, ¿no? ¿Cómo te van a cancelar todas tus deudas?
Des de Repara tu Deuda estan gestionant 4.800 casos de tot l'estat espanyol. Segons l'advocada Ana Isabel García, per molt que sembli impossible, sempre hi ha una sortida a aquestes situacions.
En aquest cas, encara que la gent no ho cregui, també és possible que li condonen, o sigui, la condonació de les deutes, encara que no tingui res, perquè ja la llei contempla el cas d'aquestes persones i només el que sí que l'administrador concursal i el jutge tenen molt en compte és la bona fe d'aquesta persona. Vull dir, sí que és cert que tenen en compte si s'han desfet dels seus béns recentment abans d'acollir-se a la llei. Clar, això no mostra la bona fe de la persona.
Per acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat has de tenir un deute inferior a 5 milions d'euros i que no hagin comès cap delicte. El primer pas és un intent d'arribar a un acord amb els creditors. Si no és possible, s'inicia un procés judicial.
Aliança entre els síndics locals i les entitats del tercer sector. 41 síndics locals de Catalunya, entre els quals hi ha Sabadell, han unit esforços amb la taula del tercer sector per atacar algunes de les problemàtiques que més afecten avui la població. Entre els punts que volen combatre hi ha l'accés a l'habitatge, a una renda garantida de ciutadania, els drets dels infants o canviar el model d'atenció comunitària que se centri en la persona.
L'acció pretén, en paraules de Lluís Martínez, president del Fòrum de Síndics, sumar les xarxes de les dues entitats per poder arribar millor al focus de les desigualtats. Ara per ara el conveni cobreix els més de 4 milions de persones a Catalunya i poden ajudar les administracions a fer polítiques socials amb més criteri. Són declaracions al programa Al Matí.
Les administracions tenen pressupostos, tenen recursos, i llavors és un problema polític de com s'assignen aquests recursos. I aquesta és la decisió que han de prendre els polítics. Aleshores, clar, si les prioritats estan per l'ordre del que seria la justícia social i el que són aquests aspectes més de contingut, diguem, de protecció de la ciutadania, etc, diners n'hi hauran per això. Ara, si les prioritats són unes altres, llavors els diners van cap a un altre cantó. Per tant, és un tema de, diguem, d'assignació de prioritats.
Sabadell forma part del nou conveni des del primer moment. La síndica municipal, que la setmana que ve presentarà al ple l'informe de 2018, unes dades que confirmen que el 16% de les queixes que atén des de l'oficina provenen dels col·lectius més vulnerables.
L'Ajuntament de Sabadell és el primer consistori català en crear un pla d'intervenció comunitària. Es tracta d'un document que vol posar les bases perquè entitats, ciutadans, serveis i administració dels barris treballin de forma conjunta. L'objectiu és que junts identifiquin les necessitats de la zona i impulsin accions per solucionar. El pla que es debatrà al pròxim ple municipal preveu desplegar aquest tipus de col·laboració a tots els barris de la ciutat de forma progressiva en un termini de 10 anys.
El pla també contempla canvis en el funcionament de l'administració local en els pròxims 2 anys per facilitar que els diferents serveis presents en un barri estiguin interconnectats, tot plegat en un moment en què pràcticament treballen en paral·lel. La regidora de Participació Ciutadana, Glòria Rubio, ha explicat quin serà el paper de l'Ajuntament en les intervencions als barris.
El que fa és estar present per facilitar, no? I acompanyar a que aquest procés es doni. I, per tant, fer tots aquests vincles, no? Posar aquests contactes, facilitar aquests espais, facilitar els debats o quan surten els temes, anar també a buscar, no? A certs espais, doncs, perquè les persones s'acostin més.
El pla d'intervenció comunitària es presenta després que s'hagi fet una prova pilot al barri de Torre-Romeu. El projecte Som Torre-Romeu va començar com un petit encàrrec per posar en contacte entitats de l'àmbit social del barri, però a poc a poc es va convertir en un projecte molt més gran i va involucrar tots els actors de la zona. L'Associació de Veïns, el Centre Cultural, l'Associació de Gent Gran, l'entitat Pandora i la comunitat islàmica Anasia i els mateixos treballadors municipals. Entre tots van diagnosticar les mancances del barri i van posar fil a l'agulla per solucionar-les. 2 anys després de l'inici del projecte, han recuperat la festa major del barri, han creat una agenda d'activitats, han posat en marxa un mapa de recursos i han impulsat un espai de famílies.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I avui és el torn del vallesà Josep Rull i de Dolors Bassa en el judici de l'1 d'octubre. L'exconseller de Territori i Sostenibilitat ha assegurat que no s'esperava que la policia actués violentament durant la jornada del referèndum. Per la seva part, l'exconsellera de Treball i Afers Socials ha dit que el referèndum no era concloent, sinó una eina per negociar amb l'Estat.
A les preguntes del fiscal, Dolors Bassa ha defensat que la independència es concebia com una cosa pactada o un acord durant el temps que fos necessari.
Però nunca la independencia se llegó o se pretendía llegar después de una insurrección, después del referéndum. Siempre se planteó la independencia como algo pactado, con acuerdo y durante el tiempo que fuera necesario. Y la prueba es que estamos aquí y que no está la independencia.
Seguint la línia de declaració que hi va exposar Jordi Turull, Rull s'ha desvinculat de qualsevol organització operativa del referèndum. Ha dit que no sabia on es van construir les urnes, ni on estaven, ni on es van imprimir les paperetes. Avui el president del tribunal, Manuel Marchena, ha dit que preveu acabar amb els interrogatoris dels acusats aquest dijous. A més, ha assenyalat 3 dilluns del mes de març, en què també hi haurà judici, els dies 4, 11 i 25. També ha deixat la porta oberta a fixar una sessió per divendres 29 de març. Ara mateix està declarant l'exconsellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatges, Meritxell Borràs.
I encara sobre l'1 d'octubre, l'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, ha estat notificat aquesta setmana de l'obertura de les diligències prèvies contra ell per haver col·laborat en la preparació del referèndum. El batlle va publicar un vídeo on afirma que va treballar perquè la votació fos possible amb les màximes garanties. També ha denunciat el caràcter polític d'aquest procediment judicial. I encara relacionat amb aquesta qüestió, divisió al quadripartit sobre la vaga general de demà dijous. Mentre que la Crida i Esquerra s'adhereixen a aquesta aturada, els regidors de Guanyem i Unitat pel Canvi aniran a treballar amb total normalitat. La reivindicació del judici dels líders independentistes és el motor d'aquesta protesta que vol invocar l'esperit de mobilització de l'aturada de país del 3 d'octubre del 2017.
Tots els regidors de la Crida, inclòs l'alcalde Matías Serracant, s'adhereixen a aquesta vaga i també des d'aquest grup municipal criden a la mobilització ciutadana. Pel que fa al seu soci de govern Esquerra Republicana, els 4 regidors també secunden la vaga i han assegurat que participaran a totes les mobilitzacions programades per demà. A l'altra banda del quadripartit hi trobem Guanyem i Unitat pel Canvi, que ja han avisat que els seus regidors no faran vaga. En el seu cas, la tinenta d'alcalde Marisol Martínez del grup municipal Guanyem no farà vaga, assegurant que no és qüestió de fer vaga o no, sinó que al tenir un càrrec públic es tracta d'un cas de tenir sentit de la responsabilitat o no. Tot i aquesta divisió, l'Ajuntament oferirà només serveis mínims. Pel que fa a les mobilitzacions, el Comitè en Defensa de la República de la Ciutat ha convocat 2 manifestacions a Sabadell, una a les 6 del matí amb sortida a l'estació detenció de Can Feu Gràcia i la segona a les 12 del migdia amb sortida des dels jutjats de la ciutat. L'acció a la tarda es trasllada a Barcelona, on hi ha convocada una gran manifestació que surt des dels Jardinets de Gràcia. Pel que fa al transport públic, el Departament de Treball ha dictat els serveis mínims per la vaga general, que fixen un 33% durant tot el dia en els transports de Rodalies i regionals de Catalunya operats per Renfe i del 50% al metro i bus de Barcelona i a Ferrocarrils de la Generalitat durant les hores punta. Fora d'aquestes franges, els serveis mínims han quedat establert al 25%.
Més notícies del dia. Obrim aquesta pàgina amb successos. Mor un home al precipitar-se pel barranc de Can Deu.
Segons informen els Mossos d'Esquadra, han rebut l'avís abans de les 2 de la tarda. Ara mateix estan investigant encara les causes de la caiguda. Els serveis funeraris han pogut retirar el cos sense vida quan faltaven 5 minuts per 6:45 de la tarda, gràcies al suport del grup de recolzament d'actuacions especials dels bombers de Cerdanyola.
6.000 alumnes de la comarca visitaran la tercera edició de la fira Apropa't a l'FP.
En total hi ha 26 centres expositors, 12 xerrades programades i un servei d'orientació als joves per escollir el seu itinerari professional. I és que molts d'aquests tenen dubtes sobre quin és el millor que poden seguir.
Ho tenia pensat de fer batxillerat, però m'ha semblat interessant la fira. Hi ha propostes interessants, perquè hem estat a una parada d'informàtica i ho teníem ben muntat i ben preparat i m'ha semblat interessant.
Si veus que el batxillerat se't farà massa llarg, fas un mòdul que potser et pot portar a la universitat igualment. Llavors, jo crec que sí que està bé.
He format professionalment, més que el batxillerat, perquè a mi m'agrada més, també.
El batxillerat es mucha caña y no me gusta mucho que me den mucha caña. Siempre prefiero ir paso por paso y que practicarlo más en vez de que sea mucha teoría, después exámenes y todo eso, pues prefiero en teoría prácticas y después examen para que me entere más de las cosas y eso.
Yo tengo pensado estudiar un bachillerato porque... Bueno, mi idea es primero estudiarme todo lo que es lo teórico y después ya acceder a la universidad. Pero en el caso que no, pues acceder a un grado superior y adquirir la experiencia laboral.
La fira tancarà demà arran de la vaga general, però obrirà divendres i dissabte en una jornada adreçada a les famílies.
El jutge deixa en llibertat provisional amb mesures cautelars l'exalcaldessa de Barberà.
Anna del Frago i els altres 4 detinguts han sortit en llibertat en relació amb una presumpta trama de malversació i prevaricació vinculada a l'emissora de ràdio municipal. El jutge els ha retirat el passaport i ha fixat una fiança de responsabilitat civil d'1 milió d'euros per del Frago, el cap de gabinet i l'interventor del consistori.
I Aldi obre el seu segon supermercat a Sabadell.
Està situat al passeig de Can Feu número 123, un espai de 1.200 metres quadrats i que ha creat 17 nous llocs de treball. L'horari comercial serà de dilluns a dissabte de 9 a 9 i aquest establiment se suma al que la mateixa empresa va inaugurar el mes de setembre a la carretera de Barcelona.
En cultura, el Ballet de Catalunya porta a Sabadell el seu Don Quixot. El text de Cervantes prendrà vida sota la direcció del ballarí sabadellenc Elias García i les coreografies de Màrius Pepita. A més, compta amb la col·laboració del ballarí Dimitri Sagrivin, ballarí de la Royal Swedish Ballet i l'actor Joel Minguet, que posarà veu a les paraules de l'Hidalgo. Tot un espectacle únic que es farà aquest dissabte al Teatre de la Faràndula a 8:45 del vespre. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. D'origen humil, Elias García ha crescut en el món de la dansa com a professor i ballarí. De fet, és més valorat en països com Itàlia que no pas aquí, on des de fa 1 any i 4 mesos dirigeix l'única companyia de ballet estable i professional de casa nostra, el Ballet de Catalunya. A l'octubre va presentar el primer espectacle, Don Quixot, una adaptació de la història clàssica a la dansa i la música que inclou números de dansa popular i també dansa clàssica. Ara, el muntatge arriba a Sabadell en un espectacle únic a la Faràndula. García ha explicat que aquest és un muntatge que canvia la manera de veure la dansa. Són declaracions al programa Al Matí.
Hemos escogido los momentos que coreográficamente son útiles del Don Quijote y él, hará vibrar el público porque es un actor maravilloso y hará sobre todo comprensible una historia de ballet, ¿no? Para la gente neófila quizás, uh-huh. Entender un espectáculo es difícil. Creo que con esto que hemos hecho de añadir el texto es una gran ayuda para la comprensión del espectáculo. Y para la gente entendida de ballet es otra forma de ver un gran espectáculo de danza, ¿no?
A més, durant tot dissabte, la ciutat respirarà dansa. Al matí, Elias impartirà una masterclass de Calestruc oberta a tots els estudiants de la ciutat.
de diumenge a dilluns a 2:15 de la matinada,
torna a Ràdio Sabadell la nit dels Oscars.
La transmissió dels Oscars a Ràdio Sabadell amb Helena Molist i Pere Gallifa. Participin al programa a través del Twitter i Instagram de Ràdio Sabadell amb l'etiqueta OscarsRS.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Un equip de llegenda que busca tancar el cercle.
L'objectiu és arribar a la Final Four.
Vamos a jugar duro.
No sé si partim com a favorites o no com a favorites, tampoc hi penso. Simplement sé que hem treballat molt bé, molt dur.
Este año tengo ganas de vencer del título.
Serà un partit important que hem de guanyar sí o sí.
L'Eurolliga de waterpolo femení es viu a Ràdio Sabadell. Dissabte, des de 6:15 de la tarda i en directe des d'Itàlia, Equipe Horizonte, Astralpool, Club Natació Sabadell.
Waterpolo. Polo a Ràdio Sabadell 94.6.
Tamos.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
És moment pels esports amb el Pau Vitori. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'Astralpool Natació Sabadell posa rumb demà mateix cap a Catània per disputar l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení. La missió de les de David Palma serà tornar a Can Llong amb un resultat favorable de la piscina del Rei de Copes d'aquesta competició.
Un Horizonte que en té un total de 8 a les seves vitrines, però no la guanya des del 2008. De fet, la seva darrera final, el 2011, coincideix amb el primer títol de la història del club. L'Astralpool, en canvi, porta 6 edicions consecutives superant aquests quarts de final i vol sentenciar l'eliminatòria per la via ràpida. Així ho assegura la boia Paula Leitón.
Si pot ser guanyar i que sigui bé per quan vinguin elles, tenir un partit una mica més tranquil en el sentit de no anar d'anar d'un o de dos, sinó pues, de cinc o així estaria bé.
Dues tandes de penal han apartat el Natació Sabadell de la seva cinquena Eurolliga en els dos últims anys, la del 2017 a semifinals i la del 2018 a la mateixa final contra el Kirishi. Tot i això, la defensora de boia, Mati Ortiz, admet que el vestidor només recorden els bons moments d'altres edicions.
Les últimes han sigut així a penals, bueno, coses que al final han tirat a les portes, i sí que hi ha especial il·lusió. També et dic que al final, quan estem al vestuari, molts cops recordem bons moments, no ens centrem en dir uau, va passar això, saps? És tot molt positiu, és dinàmic, parlem de tot. Per exemple, ahir just parlàvem de la primera Final Four aconseguida a Sabadell, que va ser contra l'Horizonte, i de com vam guanyar, de la intensitat del partit, o sigui que són bons records alhora.
L'Horizonte Astralpool arrencarà aquest dissabte a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell des d'un quart d'hora abans.
El centre d'esports es retrobarà diumenge amb l'Espanyol B. La temporada del conjunt arlequinat semblava fer un gir de 180 graus després de l'heroica remuntada contra el filial Perico, però una volta després el Sabadell arriba a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, immers en una dinàmica molt semblant.
En els 5 primers partits de la Lliga, el Sabadell només va sumar 4 punts, un menys que en aquest inici de segona volta. No obstant això, la situació aquell dia era bastant més crítica. L'equip perdia per 0-2 al minut 60 i era provisionalment cué, amb Toni Saligrat penjant d'un fil. Llavors va aparèixer Aleix Coc per partida doble i un golaç d'Antonio Domínguez en el minut 93 el dia del seu debut. Així ho ha recordat en roda de premsa el migcampista Pedro Capó.
Era com pitjor no pot anar, estaven cues a la taula classificatòria en aquell moment. Va ser gairebé un tot o res, no? És a dir, en dos cornes doncs, es van ficar dintre del partit i després bueno, l'èxtasi ja al darrer minut que va ser no, com la cloenda perfecta, no?, d'aquell partit que va fer capgirar-ho tot.
I a la plantilla del rival d'aquest diumenge, l'Espanyol B, hi ha un sabadellenc empassat arlequinat, Max Marcet.
El jove futbolista, sorgit del planter, entre d'altres, de l'escola de futbol de Sabadell, va ser una de les grans sensacions del final de la temporada 2016-2017. Però aquell estiu, desavinences amb l'anterior director esportiu, Toni Hernández, van provocar la seva sortida al filial Perico. Marcet ha recordat a l'Hotel Suís aquest episodi.
Sempre ho tindré present i va ser un cop bastant dur per mi perquè no m'ho esperava tot el que va passar, no? Però bueno, són coses que passen en aquest món de l'esport. No li guardo cap rancor, òbviament, ni al club ni a ningú de dins. Va ser una cosa amb el director esportiu de llavors i ja està. No cal donar-li més voltes, com tu has dit, i ja està.
Un Max Marcet que es va perdre el partit de la primera volta per lesió. De moment ha jugat 10 enfrontaments marcant un total de 3 gols. Recordem que l'Espanyol B Sabadell es disputa diumenge a les 12 del migdia, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Encara en l'òrbita arlequinada, el Sabadell femení té l'oportunitat d'escalar la novena posició de la preferent si supera diumenge l'equip que té just per sobre la classificació, el filial de la M Lleidatà.
Les arlequinades arriben amb la moral alta després d'allunyar-se del perill al camp del Puntenc, el penúltim classificat. Àngel Codina, entrenador del centre de Esports, s'ha felicitat un cop més perquè cada cop que tenen una final contra rivals de la zona baixa, responen a la perfecció.
Les matemàtiques no enganyen, i al final encara no és matemàtic, però sí que és veritat que ara tenim un molt bon coixí que molt se'ns hauria de torçar la cosa per patir com la temporada passada. Sí que és veritat que ara juguem contra rivals que seran molt potents, entrem en una fase de la temporada on tots els equips jugaran alguna cosa, però bueno, aviam com va aquest tram final.
Diumenge a les 12, en paral·lel a l'Espanyol B Sabadell, es jugarà a Olímpia aquest Sabadell femení AMB.
I a la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil tanca aquest dissabte un tram de competició contra rivals directes. Després d'ensopegar contra el Nàstic B, ara visiten un Llagostera que és dos llocs per sobre la classificació.
L'equip gracienc, en canvi, és novè amb 27 punts a la zona mitjana d'aquesta taula, però no massa lluny del perill, mentre que Llagostera és setè amb 7 punts més que el Mercantil. Carles Segura, porter dels Blaugrana, explica que els dos equips comparteixen objectius.
Ells també volen, com nosaltres, solventar la permanència l'abans possible i jo crec que sortiran amb tot. Sí que tenen una mica més de marge que nosaltres, però nosaltres hem de sortir com si ens anés la vida.
El tècnic Carlos López haurà d'afrontar les baixes per lesió d'homes importants com Iván Caballero o José Soto. Dissabte a les 12 arrencarà el municipal de Llagostera aquest duel entre el Llagostera i el Mercantil.
Dani Lara és el nou director tècnic de l'UAR Gràcia. El club verd i blanc feia temps que buscava algú per cobrir aquesta vacant i ha apostat per l'actual entrenador del primer equip femení.
Lara va arribar al club provinent de la selecció espanyola d'handbol platja i ara assumeix el càrrec amb la responsabilitat de portar canvis en l'estructura esportiva dels equips del Gràcia. El nou director tècnic, que ja havia exercit en aquest càrrec en la seva etapa al Sant Quirze, es mostra satisfet de poder iniciar una nova etapa professional.
Molt content per aquesta nova etapa a la meva vida esportiva, perquè tenia moltes ganes de algun tipus de repte més enllà de la banqueta. Sí que és veritat que a mi sempre m'ha agradat entrenar i portar equips, però ja arriba un moment a la teva tasca, no?, que et falta una miqueta més, no?, i ser director esportiu d'un club com l'OAR, doncs és tot un repte molt, molt maco.
La tasca més immediata de l'ara serà salvar el primer equip femení. Aquest dissabte les gracienques disputen al carrer Bocaccio una autèntica final amb el conjunt que marca la salvació, l'Agustinos d'Alicante.
I la segona B de futbol sala reprèn aquesta setmana la competició després d'una setmana de descans. Els dos equips sabadellencs de la categoria tornen a l'acció, esperant donar-se un cop de mà mútuament.
L'Escola Pia és quarta a 3 punts de l'Aliança Mataró, últim equip que aniria a la Copa del Rei. Els maresmencs han de visitar aquest dissabte a 8:45 del vespre Cal Balsac per enfrontar-se al Natació Sabadell. Àlex Borrego és el capità del club.
Allà ja vam guanyar, al camp de Mataró, que és una pista molt, molt complicada, un equip que vol jugar a la pilota, i això ens agrada, que vinguin a buscar-nos, que deixin espai a dalt, i bueno, serà un partit maco de vindre a veure.
Un dels perseguidors del club, el Salou, rep en aquest cas l'Escola Pia. Abans de l'aturada, els de Borja Burgos van trencar una ratxa de gairebé 3 mesos sense guanyar a domicili. Santi Sardà és jugador de la Pia.
Potser és positiu tenir 2 setmanes per plantejar el partit, però també crec que anem amb una dinàmica positiva i potser trencar amb aquest nit ritme de competició potser no ens és molt favorable, no? Però bueno, està calendaritzat així.
El partit començarà diumenge a les 12 del migdia.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts d'avui. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 20 de febrer. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però la programació no s'atura. Ara arriba el 13, a les 8 amb un Altaló, i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.